Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8 i un minut.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 4 de desembre de 2012, l'esborrany de la llei de millora de la qualitat educativa que prepara el govern espanyol i que el ministre José Ignacio Wert presentarà avui per a la discussió als consellers d'educació de les comunitats autònomes preveu que el català no sigui una assignatura troncal a primària i a secundària i relega l'assignatura lingüística de la llengua pròpia de Catalunya a una especialitat. Sens dubte, l'esperit de diàleg que han proclamat uns i altres aquests dies hauria de ser molt present no només a la reunió d'avui, sinó en tot un procés de comprensió mútua entre Catalunya i Espanya. Molts podem pensar que no pot ser veritat una reforma educativa en aquests termes per a la llengua catalana, entre altres coses perquè molts dels votants del PP de Catalunya no estan senzillament d'acord amb una relegació del català, encara que discrepin de molts aspectes fonamentals de la immersió lingüística. Per tant, confiem que això que avui publiquen els diaris i amb detall sigui no fals, perquè malauradament no ho és, però sí només un esborrany que es pugui canviar. Passen 2 minuts i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, l'esborrany de reforma educativa del govern espanyol que presentarà avui el ministre José Ignacio Wert als consellers autonòmics treu el català com a assignatura troncal a primària i secundària i el relega a una matèria d'especialitat.
Això vol dir que davant tindrà el castellà i dues llengües estrangeres i que no serà d'avaluació obligatòria en les noves proves que el ministeri farà al final de cada cicle. Per tant, es podria obtenir el títol d'educació secundària sense examinar-se de català a la prova de final de cicle. En l'esborrany s'estableixen 3 categories d'assignatures en tots els nivells educatius. La primera és la troncal, on se situen la llengua i la literatura castellanes i la primera llengua estrangera, així com les matemàtiques. La segona, l'específica, on s'emmarca la segona llengua estrangera, plàstica, educació física o tecnologia. I la tercera, on hi ha el català, és la d'especialitat. El text estableix que hi haurà almenys un 50% de matèries troncals als horaris, tant a primària com a secundària obligatòria i batxillerat, i que els seus continguts els marcarà l'administració de l'Estat, així com el màxim d'hores per les matèries específiques.
La consellera Irene Rigau ja ha reaccionat i ha denunciat que aquest esborrany relega el català a quart idioma i pretén obligar la Generalitat a pagar el cost d'escolarització en un centre privat a aquells pares i mares que vulguin que el seu fill tingui el castellà com a principal llengua a l'ensenyament mentre no disposin d'una oferta pública o concertada.
La reforma treu el català com a assignatura troncal a primària i a l'ESO i, per tant, ha destacat la consellera permetria obtenir el títol d'educació secundària sense examinar-se del català a la prova de final de cicle. En aquestes noves revàlides que vol introduir el Ministeri d'Educació, l'alumnat s'haurà d'examinar d'una de les assignatures d'especialitat i, per tant, es podria donar el cas que prescindís de la del català. Rigau, que ha acusat el Partit Popular d'amagar l'esborrany fins després de les eleccions del 25N, ha explicat també que la reforma converteix el català en llengua absolutament residual i la rebaixa a una posició mai vista en la democràcia.
Canviem de qüestió. El president Artur Mas va comparèixer ahir davant la Diputació Permanent del Parlament per donar compte del fons de liquiditat autonòmic al qual s'ha acollit el govern català per solucionar els problemes de tresoreria.
Mas ha comparegut a petició d'Iniciativa Esquerra Unida i Esquerra Republicana i després d'haver-hi votat també a favor el PSC i el Partit Popular. El president de la Generalitat ha atribuït la petició al fons perquè hi ha pocs diners, ha dit, i són molt cars. Aquesta situació hi ha portat també la indefinició sobre el futur de l'euro que afecta encara més les economies amb unes finances públiques més deteriorades. D'altra banda, un segon aspecte és la persistència de la recessió econòmica.
I un tercer punt que va citar ahir el president Artur Mas és més intern i el va qualificar de bombolles particulars, la bombolla immobiliària que va portar a la financera i va conduir a un deteriorament dels comptes públics, així com un deteriorament del sistema públic molt important, segons paraules del president ahir al Parlament. Altres notícies de casa nostra, l'alcalde de Vic i líder del sector independentista d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Maria Vila d'Abadal, va anunciar ahir que deixa el Partit Democristià per discrepàncies amb el seu líder, Josep Antoni Duran i Lleida. D'aquesta manera, Vila d'Abadal començarà a treballar, segons les seves paraules d'ahir, sense traves ni embuts per la independència.
Vila d'Abadal va comparèixer ahir a la tarda en roda de premsa des de l'Ajuntament de Vic per explicar els motius d'aquesta renúncia. L'alcalde de Vic va explicar que va enviar una carta a Josep Antoni Duran Lleida exposant-li aquests motius, que va resumir en el fet que fa més de 7 anys que hi ha discrepàncies entre Duran i ell, bàsicament pel fet nacional. En aquest sentit, Vila d'Abadal va recordar que el maig passat va optar al lideratge d'Unió, però va ser derrotat per Duran al Congrés.
L'oncle de l'alcalde de Sabadell i alhora president del Gremi de Constructors de la capital del Vallès Occidental es va declarar innocent en sortir dels jutjats de Sabadell, on va declarar durant 4 hores com a imputat en la presumpta trama de corrupció al voltant de l'Ajuntament vallesà.
Melquíades Garrido va afirmar que no té res a amagar i que se n'anava tranquil·lament a casa. De fet, va sortir somrient, però amb aspecte de cansat dels jutjats. Això no va impedir que denunciés la situació en què es troba, dient que li estan enfonsant la vida. El president dels constructors sabadellencs no ha precisat si el jutge el manté imputat i ha apel·lat també el secret de sumari. Segons fonts pròximes al cas, estaria acusat de delictes contra l'administració pública.
I uns dies després que els socialistes catalans anul·lessin una trobada amb el president Artur Mas, finalment el primer secretari del PSC, Pere Navarro, i el president en funcions es van reunir per primer cop després de les eleccions. La trobada, que va durar una hora i mitja, es va fer al Palau de la Generalitat i va ser cordial. En un comunicat, el PSC reitera que no donarà suport a la investidura del candidat de Convergència i Unió, però aclareix que s'ha compromès, després d'aquesta reunió amb Mas, a valorar els pressupostos del nou executiu per decidir el sentit del seu vot en el debat d'investidura. En qualsevol cas, els socialistes insisteixen que les seves propostes en matèria de fiscalitat són prioritàries.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. L'expresident de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, Gerardo Díaz Ferran, va ser detingut ahir a Madrid per un presumpte delicte d'alçament de béns i blanqueig de diners, segons han informat fonts policials.
De moment no se saben més detalls d'aquesta detenció de l'empresari, que també va ser propietari de l'empresa Marsans. La detenció s'emmarca en una operació que està generant altres detencions relacionades amb presumptes delictes de blanqueig de diners. La policia ha trobat a casa de l'expresident de la COE un quilo d'or i 150.000 euros en metàl·lic. Aquesta operació, dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional Eloi Velasco i el fiscal Daniel Campos, comença amb una querella de AC Hoteles, de Melià, de Pulmantur i Orizonia contra els antics propietaris de Marsans. Les empreses hoteleres van denunciar els empresaris en considerar que estaven amagant als creditors de Marsans béns de l'agència de viatges.
Hisenda ha ingressat 1.200 milions d'euros amb l'amnistia fiscal per a rendes no declarades. Això és una mica menys de la meitat del que el govern espanyol confiava a recaptar, que era una quantitat de 2.500 milions després d'haver aprovat ara fa uns mesos la mesura per fer aflorar diner negre.
Malgrat tot, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va considerar que el gravamen especial ha valgut la pena perquè ha permès recaptar molt més en un moment vital per les finances dels serveis públics i aconseguir també arribar a l'objectiu del dèficit públic. Aquestes rendes no declarades han hagut de tributar un 10%, és a dir, que l'amnistia ha fet aflorar 12.000 milions d'euros, dels quals 1.200 han anat a parar a les arques de l'Estat. El termini per acollir-se al pla per blanquejar els diners defraudats va acabar el divendres passat i en la recta final es va multiplicar el nombre d'interessats a apuntar-s'hi.
En plana internacional, els països europeus rebutgen l'anunci del govern israelià de construir 3.000 nous habitatges en territoris de Jerusalem Est i Cisjordània.
França, la Gran Bretanya i Suècia han convocat els respectius ambaixadors israelians. Alemanya demana al primer ministre Netanyahu que hi renunciï i Rússia, per la seva banda, el crida a revisar la decisió. El govern britànic ha amenaçat amb reaccions més importants si les construccions d'habitatges tiren endavant. Londres s'està coordinant amb París de moment per enviar un missatge clar a Israel, segons fonts dels dos executius. Recordem que Israel va anunciar la construcció l'endemà de l'acceptació de Palestina com a membre observador de l'ONU. Alemanya i la Gran Bretanya s'hi van abstenir en aquesta votació.
Itàlia, després d'un intens debat que va començar el cap de setmana passat, ja té nou líder de l'esquerra. Pierluigi Bersani serà el candidat de l'anomenat Partit Democràtic després d'haver-se imposat en les primàries del cap de setmana, com dèiem.
El procés d'aquestes primàries de l'esquerra italiana ha generat grans expectatives de canvi al país, que des de fa un any està dirigit per un govern tècnic a l'espera de les eleccions generals de la primavera. Més de 3 milions d'italians, fins i tot en una mesa a Nova York, han participat a les eleccions primàries del centre-esquerra italià.
L'Eurogrup ha aprovat el desemborsament del primer tram dels 39.500 milions d'euros del rescat bancari a Espanya.
Abans de la reunió, el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat que dimecres, dia 12, un dia abans o un dia després, potser, Espanya rebrà els diners que entraran al FROP i a partir del FROP es faran les ampliacions de capital i s'injectaran a les quatre entitats espanyoles nacionalitzades, és a dir, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Galícia i Banc de València, que passarà a CaixaBank. La Comissió Europea ja va donar el vistiplau a les ajudes de la setmana passada i va posar les condicions del rescat, que són que les entitats redueixin negoci i plantilles.
I els ducs de Cambridge, els prínceps Guillem i Kate Middleton, seran pares. La Casa Reial Britànica va confirmar ahir que esperen el seu primer fill.
No s'ha informat de quantes setmanes està la princesa, que està ingressada de moment per nàusees i vòmits i que haurà de fer repòs quan tingui l'alta. Previsiblement no ha superat encara el primer trimestre de gestació, que és quan són més habituals aquest tipus de malestars.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports comencem parlant de la convulsió que hi ha en el món futbolístic madrileny després d'una informació publicada pel diari Marca, segons la qual José Mourinho deixarà el Madrid a finals d'aquesta temporada.
Doncs sí, segons aquest rotatiu, Florentino Pérez creu que el cicle del tècnic portuguès al Real Madrid s'ha acabat i que ell mateix ha dit s'està suïcidant amb els episodis polèmics que genera. El president blanc hauria començat a pensar ja en estratègies per arribar a un acord amistós amb Mourinho el mes de juny. Recordem que avui el Real Madrid rep l'Àjax en un partit intranscendent de cara a la classificació final del Madrid, que serà segon del seu grup.
Intranscendent també serà el partit que el Barça juga demà contra el Benfica a casa per tancar la fase prèvia. Serà abans de la visita al camp del Betis dissabte en partit de Lliga.
Després de la victòria davant l'Atlètic al Camp Nou, els blaugranes han assolit la millor arrencada de la història, el de la Lliga Espanyola, 40 punts de 42 possibles, 13 victòries i un empat.
I el camp de la Rosaleda a Màlaga viurà avui l'última jornada de la lligueta del grup C, històrica per als andalusos a la Champions.
El Màlaga ja està classificat en el primer lloc assegurat, així que només s'hi juga la bonificació econòmica pels punts a aconseguir. L'Anderlecht, en canvi, no té opcions a passar a la segona fase, necessita guanyar per confirmar la tercera plaça i poder accedir així a la Lliga Europa.
El futbolista del Christian Stuani passarà pel quiròfan dissabte per culpa d'una fractura de l'arc zigomàtic dret al pòmul. És el futbolista de l'Espanyol.
Exacte, el futbolista uruguaià que va rebre un cop en els primers minuts del Granada espanyol va seguir jugant amb normalitat fins que no va arribar al Barcelona. No li van aparèixer les primeres molèsties. La previsió és que el jugador s'exerciti aquests mateixos dies amb una màscara protectora i fins i tot podria actuar contra el Sevilla aquest mateix divendres amb la mateixa màscara.
I Ernesto Valverde va ser presentat ahir com a nou entrenador del València en substitució del destituït Mauricio Pellegrino.
L'extècnic de l'Espanyol, que ha signat un contracte fins a final de temporada, manté l'objectiu de classificar l'equip per la pròxima Champions. Valverde arriba més talla amb el seu equip de col·laboradors, però no dirigirà el València en el partit d'aquest dimecres a l'Illa.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI ja ha aconseguit, poques hores després de l'obertura del seu compte personal al Twitter, centenars de milers de seguidors. La versió en llengua anglesa de @pontifex, era seguida ahir a la nit, per exemple, per gairebé 220.000 persones, mentre que l'edició espanyola tenia més de 55.000 seguidors, ahir cap a les 10 de la nit, en aquest cas. L'expectació davant el desembarcament del Papa en aquesta xarxa ha estat tan gran que es va convertir ahir en un dels temes més comentats del dia, i això que no s'ha publicat encara cap missatge del Sant Pare. Serà dimecres de la setmana vinent, festa de la Mare de Déu de Guadalupe, quan el pontífex publicarà el seu primer tuit. Segons va explicar i el Vaticà, els primers missatges seran respostes a preguntes concretes enviades pels usuaris. De moment, els comptes personals del Papa al Twitter estan disponibles en castellà, anglès, italià, portuguès, alemany, polonès, àrab i francès. Més endavant es podran llegir comentaris també en altres llengües. En principi, els tuits pontificis arribaran només els dimecres, coincidint amb les audiències generals, però en el futur podrien sortir més sovint.
I el bisbe de Lleida, Joan Piris, acaba de fer arribar una carta circular interna als 90 preveres de la diòcesi, on els explica una iniciativa per a aquestes festes de Nadal. El prelat ha anunciat que lliurarà la seva paga extra de Nadal a Càritas i invita tots els sacerdots a fer el mateix. En aquest escrit, entre d'altres coses, Monsenyor Piris diu que les situacions de necessitat estan augmentant i anima tothom a donar aquesta paga del desembre de manera, això sí, totalment voluntària i personal. La paga extra de Nadal del bisbe de Lleida equival a uns 1.000 euros i la dels mossens a uns 800.
I acabem amb un apunt social. Centenars de discapacitats van omplir ahir al vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les retallades en aquest sector. Denuncien que les mesures aplicades pels diferents governs suposen una reducció de gairebé el 40% de les subvencions, cosa que posa en perill la seva integració social i laboral. La protesta es va fer coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, que se celebrava precisament ahir. Les 320 entitats catalanes del sector atenen més de 47.000 persones amb discapacitat i ho fan amb uns 47 milions i mig d'euros menys en relació amb l'any 2010. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la reforma de Wert amenaça la immersió lingüística. El tema educatiu, de fet, es repeteix en bona part de la premsa espanyola. El periòdico Wert relega el català a quarta llengua escolar. El Punt Avui, bomba lingüística, també sobre aquest tema. El diari Ara, encara més contundent, titula així: cop d'estat contra el català a l'escola. El País, igualment, es refereix al tema en la mateixa línia. Wert endureix la seva llei per obligar Catalunya a escolaritzar en castellà. El Mundo és l'únic diari, juntament amb l'ABC, que es desmarca d'aquest tema. Titula en una altra línia: Díaz Ferran, detingut, amagava 50 milions als seus creditors. L'ABC, amb una imatge de l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, titula amb una frase seva: necessito 1.500 euros per una cosa que vaig fer amb un jutge. Extreta aquesta frase suposadament de la seva declaració. I La Razón, atenció, que s'apunta a la mateixa línia sobre el tema lingüístic. Titula: el govern blinda per llei el castellà i deixa el català com una especialitat.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la C58. Aquesta via avui va força carregada. Fa estoneta d'un accident al tram de Torrebaró. Tot just ara acaben d'obrir el carril tallat que teníem d'entrada a Barcelona. Però hi ha aturades. Primer, podríem dir, per volum de trànsit habitual entre Sant Quirze, Sabadell i més endavant a Badia. I el que dèiem, retencions ja de més de 6 quilòmetres des de Ripollet fins a Barcelona són les restes d'un accident que ha passat en aquesta C58 d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt, a la resta de vies parlem d'aturades habituals. Aquí a l'autopista del Maresme, a l'extrem sud de Barcelona, vies com la B23, autopista del Garraf, autovia 2, amb trànsit habitual, amb retencions, sobretot la B23 d'entrada a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està clara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Crònica del dia 4 de desembre del 2012, actualització de les 7 del matí. Bon dia, l'arribada d'un sistema frontal ens deixa nuvolositat molt abundant a tot el país durant aquestes primeres hores del matí, cel cobert o molt ennuvolat i temperatures més altes que les d'ahir. Això sí, molts núvols però poques precipitacions, i és que aquesta nuvolositat només ens deixa alguna precipitació feble i dispersa a punts del nord del país, sobretot del nord-oest. Hem d'esperar que durant el matí la nuvolositat minvi significativament i que quedi restringida sobretot al vessant nord del Pirineu, on els núvols es mantindran molt abundants durant la resta del dia d'avui i també demà dimecres, amb nuvolositat abundant i precipitacions que durant les properes hores continuaran afectant el vessant nord del Pirineu, sobretot la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Per aquest motiu, des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de situació meteorològica de perill per neu, per acumulacions de neu en aquestes tres comarques. A la resta del Pirineu també ha de augmentar la nuvolositat novament aquesta propera tarda i fins demà al migdia, nuvolositat que deixarà el cel novament entre mig i molt ennuvolat i fins i tot algunes precipitacions entre la tarda d'avui i el migdia de demà. També augment dels núvols a punts del prelitoral sud aquesta tarda, que ens deixarà fins i tot algunes precipitacions durant la propera matinada. Les temperatures, tot i que han pujat durant aquestes primeres hores del matí, tendiran a la baixa al centre del dia i en general també al llarg de la jornada de demà dimecres. Atenció també al vent, que s'anirà reforçant durant aquestes properes hores i que sobretot a la meitat sud del país i a cotes elevades, el vent de component oest bufarà amb ratxes fortes o molt fortes. Precaució per aquest motiu també, com en el cas de la neu, des del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha emès un altre avís de situació meteorològica de perill. Per consultar o ampliar informació sobre aquests avisos poden consultar la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina
Marina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafè. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Càritas Barcelona i la Fundació Foment de l'Habitatge Social acaben d'inaugurar 19 habitatges d'aquesta tipologia al districte de Sant Martí de Barcelona, en un acte on van ser presents l'alcalde Xavier Trias, el conseller Lluís Recoder i l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, entre altres personalitats. Aquesta promoció de pisos socials constitueix una part essencial del projecte d'impuls de l'habitatge assequible, avui més necessari que mai, per la greu situació socioeconòmica. Parlem avui, i coincidint amb l'inici del temps d'Advent, que també és un temps fort per a la caritat de l'Església, amb el director de Càritas Barcelona, Jordi Roglà. Senyor Roglà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bueno, doncs aquí anem lluitant en aquests temps de dificultats i anem lluitant a través de la generositat de tantes i tantes persones que ens permeten doncs, fer això, fer realitat que 19 famílies més puguin tindre un sostre, com molt més que un sostre. Al final el que tenen aquestes famílies és una llar, al final el que tenen és el seu espai vital per poder estimar i ser estimades.
Càritas no dona comoditats, sinó que dona allò que mínimament necessita la persona per ser digna a la societat.
Efectivament, el que no podem fer és que les persones estiguin malvivint, que estiguin en situació d'infrahabitatges o encara pitjor, en situació de lloguer o viure en el carrer.
Senyor Jordi Roglà, l'habitatge des de fa un any i mig i des de fa més temps, però sobretot en aquests últims mesos, és una gran prioritat per a Càritas, especialment per a Càritas de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Quin balanç faria d'aquests últims dos anys per ser una mica més extensius?
Bueno, el balanç és bastant trist. El balanç és que amb aquesta nova inauguració el que aconseguim és que el nombre de persones que estan vivint cada nit sota una llar de Càritas, sota un sostre de Càritas, haurem superat el miler de persones. Aquest no era mai el nostre objectiu. El nostre objectiu era el d'un estat del benestar on a través de les pròpies administracions poguéssim atendre les necessitats d'aquestes persones, ja que ho fem a través del pagament dels nostres impostos. En aquest moment tenim de dir doncs, que continuarem fent el que fem per aquesta generositat de tots els nostres donants i per el que significa aquesta comunitat cristiana, que déu-n'hi-do les mostres d'excel·lència, generositat, desprendiment i compartiment que ens dona cada dia.
Vostè, com a director de Càritas Barcelona, ha fet crides reiterades aquests últims anys a buscar pactes i ponts de diàleg entre l'administració i les instàncies de la societat civil. Vostè reiteraria ara, des d'aquí, des de Ràdio Estel, una petició de pacte per l'habitatge, igual que ho ha fet quan s'ha referit a l'atur i altres temes durs de la nostra realitat social?
Per descomptat, el que no podem fer és estem assistint a una societat en la que el que estem fent és de forma bastant freqüent fer legislacions en les que els titulars que legislem en base als drets humans de les persones i a la Declaració de Drets Humans de l'any 1948. Però després, quan no hi ha el compliment d'aquests termes de la legislació, el que existeix doncs no és una definició de les responsabilitats que tenim d'incórrer cadascú en el moment de l'incompliment. I per tant entenem que aquesta situació, una situació d'emergència com l'actual, a la vegada que tenim aquesta comunitat cristiana fabulosa, algo extraordinari, algo fora de lo que ja sabíem que ho feia, però que cada any ho estan fent més i més, el que necessitem a la vegada, necessitem de veritat, és que la societat es consciencii de que aquí es necessita el consens social pel rescat humà.
Una última pregunta, Jordi Roglà, director de Càritas Barcelona. coincidint amb el temps d'Advent, l'entitat catòlica reforça la seva crida a la generositat a tothom. Càritas rep molts donatius econòmics i humans de moltíssimes persones, no només dins l'Església, sinó també en la societat en general. Però hi ha un dia molt senyalat, a les portes de Nadal. Aquest any serà el diumenge 23 de desembre, el quart diumenge d'Advent, en què Càritas organitza una col·lecta a totes les esglésies. Hi ha algun missatge que ens vulgui donar amb motiu d'aquesta campanya d'Advent, Nadal i de la col·lecta especialment?
Doncs, com diu el nostre lema i com diu el cartell de Nadal, mira'm els ulls i digue'm, mira'm els ulls i digue'm que puc comptar amb tu. Això és el que fem els cristians, això és el que fem tots amb les persones més desfavorides. Tot això al final queda una paraula: amar, estimar.
Moltíssimes gràcies, Jordi Roglà, director de Càritas de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Molt bon dia, que tingui un bon advent i gràcies pel testimoni que ens dona de feina, en aquest cas de gestió, però també feina molt important d'aglutinar molta gent al voltant del compromís caritatiu de l'Església. Que vagi bé, una abraçada.
Gràcies a vostès, però les gràcies les tinc de fer extensives a totes les persones que ens permeten fer això. Jo no, o sigui, l'únic que jo faig és gestionar les voluntats i els donatius que ens donen les persones. Càritas no té res. El que faig és posar-me a la disposició dels donants i tinc en dipòsit allò que els donants ens donen. Càritas no té res. En el moment en què ho rebem, tot el que tenim és de les persones pobres i jo administro tenint en compte que són dipositaris i que les persones pobres són els propietaris.
Doncs molt bé, moltes gràcies novament i adeu-siau. Bon dia.
Adeu, bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora. Et convidem a una cita nadalenca més que especial. Dilluns 10 de desembre a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert exclusiu pels oients de Ràdio Estel, lectors de Catalunya Cristiana i Club Més Amics, amb la presentació de l'últim disc de la Capella Musical de Santa Maria del Pi, Nadal al Pi, el desembre congelat, i l'estrena de l'últim treball de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Nadales, amb la col·laboració especial de Carme Canela. Invitacions no numerades fins a exaurir existències. Màxim dues entrades per persona. Vine a buscar les teves a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Dilluns dia 10 a les 8 del vespre, concert exclusiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. No te'l perdis.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Màrius Duran, professor de la Universitat Ramon Llull. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia i bona hora.
També amb l'economista Alfons Calderón. Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
I amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, hi ha un esborrany de reforma educativa del qual van plens tots els diaris avui. En l'inici del programa ens hem atrevit a dir nosaltres que això no pot ser veritat, que el català quedi relegat a una matèria específica, fins i tot apel·lant l'esperit de molts catalanistes i fins i tot molts votants del PP. No sé si vostès estarien d'acord amb aquest diagnòstic, és a dir, això, no sé si és un esborrany com a posició de partida molt forta del govern espanyol per modificar després. Què en pensen? Senyor Calderón, per exemple, és igual.
Bé, evidentment, si fos només això, seria greu. El que passa és que els diaris només ens parlen d'això. Llavors hi ha una parcialitat informativa. És preocupant l'estat de l'ensenyament a Catalunya i al conjunt d'Espanya, i el que no veiem és que els diaris parlin de més aspectes de la reforma.
Només que existeixen en aquest... i han sortit en altres moments, però sembla com si anéssim per temes, això, en el seguiment mediàtic d'aquesta proposta de llei. Però bé, ens preocupa el fracàs escolar i ens preocupen moltes coses, evidentment.
Torna a ser un tema altre cop polític, en un moment
poc oportú, perquè dona a pensar que això ja estava elaborat abans de les eleccions. En tot cas, jo tinc la solució. El que hem de fer és convertir el català en la primera llengua estrangera, i aleshores ja anirà a passar en el paquet.
Potser seria millor, no?
Sí, sí, sí.
Molt bona idea, mira.
Tenim la solució al problema, no?
Potser faria bo això, una llei en aquests termes, faria bo això, que el català fos considerada llengua estrangera.
Llengua estrangera, llavors podríem donar-li el gir. En tot cas, encara parlarem amb més detall.
Sí, tant. Sobretot el que poden discutir avui el ministre Wert amb els consellers i conselleres de comunitats autònomes. Però sí, vaja, Carme Torralba, compro.
Jo ho considero un atac per tierra, mar i aire. Vull dir, això està claríssim. I a més, amb tota aquesta... amagant-ho abans de les eleccions i presentant-ho ara sense dir res a ningú. Després hi ha alguns contrasentits en tot plegat, perquè sembla que no és que a Catalunya estigui tan malament l'ensenyament comparat amb la resta d'Espanya, vull dir... I això s'hauria d'analitzar també.
I en tot cas...
Són més profundes les reformes que cal fer.
Seria un error pensar que la immersió lingüística és la causa de la situació de l'ensenyament a Catalunya, que evidentment no. Bé, Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Amb la Sara Cruz repassem aquests temes. Del tema lingüístic hi ha una reacció de la consellera Irene Rigau, que avui també dirà la seva.
Doncs sí, Rigau ha dit que la reforma de Wert és el pitjor atac al català des de l'any 1978. Ha acusat el Partit Popular d'amagar aquest esborrany fins després de les eleccions i ha explicat que la reforma converteix el català en llengua absolutament residual i també la rebaixa a una posició mai vista en democràcia.
9 dies després de les eleccions, escenaris de pactes, després de la reunió entre Mas i el líder del PSC.
Doncs sí, primera trobada, com deies, entre CiU i PSC després del 25N. Navarro avança Mas que no donarà suport a la seva investidura. Navarro ha dit que el PSC està a favor de la consulta, però adverteix que no ha de ser la prioritat d'aquesta legislatura. I d'altra banda, Convergència i Esquerra escollen negociadors per un possible acord parlamentari. Per part de CiU hi haurà Francesc Homs, Oriol Pujol, Josep Maria Pelegrí i Ramon Espadaler. I per part d'Esquerra, banda d'Oriol Junqueras, Marta Rovira i Pere Aragonès.
I encara sobre el cas Mercuri, hi ha novetats a partir de les últimes declaracions.
Doncs sí, l'oncle de Bustos es defensa i denuncia que li estan enfonsant la vida. Melquíades Garrido afirma també que no té res a amagar i que se n'anava tranquil·lament a casa seva.
I bé, finalment, si tenim temps, parlarem d'Israel, de la pressió internacional sobre el govern de Netanyahu.
Doncs sí, avancem, Ignasi, que Europa rebutja que Israel es construeixin nous assentaments. Rebuig dels països europeus a l'anunci que es va fer del govern israelià de construir 3.000 nous habitatges als territoris de Jerusalem Est i de Cisjordània.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Ara una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutespercatalunya@radioestel.cat.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un pernil ibèric de gla per 129 euros la peça de 6 a 7 quilos aproximadament a la península.
A més de regal, dos estotxos pescanova de gamba grossa de 24 a 32 peces.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Cinc minuts i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb l'economista Alfons Calderón i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Bé, interessant la primera roda d'intervencions que vostès han fet abans sobre el tema de l'esborrany de la llei educativa del govern espanyol. La veritat és que d'aquest projecte de llei de reforma educativa ja s'havia parlat en relació amb altres temes ara fa dies, amb crítiques en l'àmbit espanyol per altres motius també, sobre les matèries, sobre els itineraris, en fi, tot això de l'educació a nivell global és difícil de gestionar.
A més a més, Ignasi, i això forma part d'un pas previ, que és la reforma de l'ensenyament secundari, perquè es vol abordar també de nou la reforma del sistema universitari, que suposarà un altre daltabaix en tot el sistema en aquests moments. No? Jo crec que està molt estudiat tot el procediment. Primer arreglem secundària des del seu punt de vista i després farem l'abordatge en el sistema universitari. Bueno, la veritat és que la situació és una mica incòmoda. No? Cada cosa que succeeix en el sistema per mi reforça la idea de que és que tenim punts de vista diferents de les coses i que no ens podrem entendre mai, no? És com un matrimoni que bueno, cadascú no és que tingui res un contra l'altre, sinó que tenen punts de vista diferents de les coses.
Incompatibilitat de caràcters.
I que per tant vol dir que, escolta'm, cadascú ha de fer el seu camí, no? Però això realment no ens ajuda, no ens ajuda en el context.
Deia el senyor Calderón al principi que, clar, no tenim el text, de fet. Això ens estem nodrint d'informacions periodístiques que evidentment respectem, potser tampoc hem de culpar els mitjans, alguna cosa hi deu haver, i potser si avui de la reunió del ministre amb els consellers autonòmics surt alguna cosa, a veure si ho podem valorar, o en tot cas que es pugui discutir, no? Si hi ha un atac a la llengua catalana, que es pugui discutir i intentar que es canvi.
Fora bo que ho tinguéssim, no? Però des del moment en què ja la consellera Rigaus marca aquests punts com a conflictius, doncs alguna cosa hi ha, vull dir, això per mi és evident. I després l'altre tema que jo volia comentar és que portem molts anys de reforma tras reforma del sistema educatiu i l'ensenyament cada cop és pitjor, vull dir, el resultat cada cop és pitjor. Però aquí, a Catalunya i a Espanya, vull dir, no és que siguem diferents nosaltres en aquest sentit. I pel que sembla no hi ha tanta, no som els pitjors tampoc, vull dir, em refereixo a Catalunya. O sigui que tot això és el que, clar, és que no sé si és que els mateixos canvis no arriben a sedimentar i aleshores no es veuen els fruits, o que realment no serveixen tant, variar constantment. No?
Hi ha hagut una selva legislativa, ens deia un dia el salesià Francesc Riu, fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, selva legislativa quan el que hauria d'haver-hi un pacte durador. Es pot modificar, però pacte durador. Hi ha possibilitats de pacte ara, perquè, clar, aquí caldria que a nivell estatal els dos grans partits i a Catalunya també ens poséssim d'acord, almenys una majoria molt àmplia.
Convindria que la selva es convertís en un paradís, que és potser demanar massa. En primer lloc, i ho hem dit al començament, convindria despolititzar l'educació. Jo crec que aquest és el primer punt. En segon lloc, convindria donar més autoritat als mestres. En tercer lloc, em semblen a mi, i modestament, els directors dels centres també haurien de tenir més poder. Quart, el tema dels continguts. Aquests continguts jo crec que ens hauríem de fixar en el que diu Brussel·les, no tant en el que diu Madrid. Evidentment, amb respecte a la llengua catalana. I en cinquè lloc, pensar que l'educació per si sola no ho arregla tot. Ha de venir acompanyada de mesures socials. Per exemple, els horaris. S'està propugnant, el que passa que amb poc ressò mediàtic, que a Espanya es canviïn els horaris per poder conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Per tant, totes aquestes coses ajudarien a una millor educació, però això no forma part del debat. Malauradament, el debat ve marcat per el tira i afluixa, en aquest cas, de la relació Madrid-Barcelona. Llavors, home, jo crec que descentrem l'educació, i el descentrar l'educació tot va malament. I es converteix en aquesta selva mediàtica a la que abans ens referíem. Llavors, posem les coses en el seu lloc amb una certa proporció, perquè no tornin a haver els titulars amb els que avui la premsa de Catalunya obre. Jo crec que en educació cal proporció, cal seny, d'alguna manera.
Per tant, vostè és crític també amb aquest seguiment massa alarmista, segons vostè, tant dels mitjans com de la mateixa consellera que va dir ahir que això és horrible, és una agressió.
Probablement, com hem dit, hi hagi alguna cosa. Probablement hi hagi alguna cosa. És a dir, picaria els dits amb dues parts. No només a la part d'aquí, sinó també per part del ministre Bert. Un cop més, és posar el centre allà on no ha de ser el centre.
Sí, no. Jo crec que tot això del tema dels titulars i els mitjans de comunicació i tot això és una mica massa. Jo hi ha moments que penso, hauríem d'oblidar-nos de tot això, perquè ja som prou madurs tots com per poder analitzar per nosaltres mateixos, no? O sigui, hauríem de tenir una informació més neutra, menys polititzada. Després, un altre tema que jo volia fer esment és que, per exemple, dius la importància de donar importància als mestres i als directors dels centres, i a mi això sembla que és el que hauria de ser, però hem de tenir en compte que socialment tot això tampoc està massa acceptat. Jo recordo quan era petita, quan arribaves a casa i deies que un mestre t'havia renyat, els teus pares deien per alguna cosa has fet malament. Ara no, ara hi ha molts pares que s'enfronten amb els mestres.
S'ha perdut
aquest sentit de l'autoritat del mestre i del professor, no? I això també és perillós. O sigui que és un problema social, com deies tu, eh?
Està d'acord el senyor Durant, que és professor universitari, sí. I ha mostrat la seva preocupació també per l'efecte que això pot tenir en els futurs universitaris.
Perquè en el sistema universitari està passant tres quarts del mateix, és a dir, reforma sobre reforma, vam homologar els títols per evolucionar cap a 4 anys perquè semblava que això havia de ser el que ens homologaria a nivell europeu, després ha resultat que no ha estat així perquè cada país d'Europa també té el seu perfil d'universitat i ara sembla ser que es planteja un retorn cap a un altre model que n'hi diuen el 3+2, que vol dir doncs, mira, 3 anys de formació amb un bachelor i després 2 anys de formació amb un màster, que això ara no és així, ara estem en el 4+1 o fins i tot en algunes titulacions en el 4+2. Jo el que volia dir és que el que és cert és que hi ha hem de tenir tots una preocupació molt important tant pel que fa a l'ensenyament com ensenyament secundari, primari i universitari, no? Perquè els resultats no són molt esperançadors, no? I, per tant, hi ha qüestions que la majoria dels que estem aquí ara en aquesta taula venim d'una formació anterior del sistema que jo crec que hem perdut algun tipus sobretot de cultura general, no? L'altre dia feia una prova, per casualitat, amb els fills d'uns amics, que és a més, un noi molt intel·ligent, i però, escolta'm, tu series capaç de situar-me Conca en el mapa d'Espanya? O si el Douro està per sobre del Teixo o no? I et sorprèn, no?, resultats de gent que d'alguna manera té una competència, diem, bona, que no és capaç de fer front a qüestions molt bàsiques. Jo el que deia l'Alfons i el que diu la Carme, també ho comparteixo. El que és cert és que el model nostre, el model mediterrani, sempre té unes complicacions diferents a les connotacions dels països europeus, no? Perquè són models socials absolutament diferents. Tu vas i es lleven molt d'hora al matí i a les 5 de la tarda tothom està a casa seva i potser està sopant. No? En el qual la vida familiar és un context, la vida diguem, de formació a l'escola n'és un altre... Nosaltres aquí vivim molt estressats. Jo sempre he pensat que això és
senyor,
un tema...
És veritat.
Això és un tema de clima, no? Perquè el que ens passa? Doncs les hores de sol per nosaltres són diferents, no? I tot això ens porta a models que són diferents, no? Al migdia fa molta calor en èpoques de l'any, per tant no podem replicar altres models europeus, i això se'ns va complicant, Allarguem molt a la nit perquè s'està fresquet a l'estiu, i tot això forma part d'una dinàmica social d'un país en una franja climàtica que jo crec que alguna repercussió deu tenir. Perquè també, us haig de dir, jo el tema aquest dels mestres, de l'autoritat i els directors, això no dubto que hi ha situacions en les quals es produeix, no? Però jo tenia un mestre que deia, ens explicava que Galí havia afinat dient, escolta'm, per fer mestres pot fer mestres sota un pi. Perquè el que és important no és, diem, el com ni a vegades el quan, sinó la imatge que un transmet com a docent davant dels estudiants.
La relació.
I per tant, jo crec que això és molt significatiu. Per què ens passen tots aquests problemes? Perquè el sistema s'ha burocratitzat molt. Diem, tots ens hem convertit molt funcionaris, a vegades, no tothom, de la nostra feina. Llavors, clar, el sistema va buscant mecanismes compensatoris d'aquestes situacions. Ara, que cal una reforma, jo n'estic convençut, però jo crec que és una reforma més aviat conceptual i diem, de coneixement dels estudiants i de relació entre les persones.
I una última qüestió encara sobre el tema lingüístic. Creuen que si els termes del projecte de llei del govern són com surten avui a la premsa i com denunciava ahir la consellera Rigau, què es podria fer? S'hauria d'actuar potser amb el seny català i intentar forçar... amb més contundència?
M'ha semblat molt bona idea de fer el català una llengua estrangera. A lo millor amb això ja ho tenim en el segon bloc.
Per exemple, a mi m'ha semblat, de la poca cosa que diuen els diaris, m'ha semblat una desproporció parlar de dues llengües estrangeres quan ni tan sols ni el català ni el castellà s'aprenen bé. A veure, jo sóc el primer en defensar que s'han d'aprendre idiomes. Però, a veure, dues llengües estrangeres, quan la major part de la població no és capaç de tenir una mínima conversa amb anglès, a veure, és una desproporció.
És una desproporció. Una vegada més... Es comença a ensenyar millor l'anglès,
sí,
ara, això sí.
Eh? Sí, però hi ha moltes mancances. Sí. Quan t'arriben a la universitat amb unes faltes, no ja d'ortografia, sinó de sintaxi, en la pròpia llengua, esgarrifoses, la sintaxi denota una mica l'estructura mental. Com ets capaç d'estructurar una idea? A veure, no comencem la casa per la teulada. Per tant, una vegada més, desproporcions. Llavors, doncs, cal posar-hi seny. Cal fer lleis més realistes, no tan idealistes. Home, posar per posar, doncs, aprenem 5 idiomes estrangers. Per què no?
Per què no?
Sí, el saber no ocupa lloc, eh?
Exacte. Però a veure, no seria realista, això.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'economista Alfons Calderón, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i l'enginyera industrial Carme Torralba. A banda de l'esborrany de la llei educativa del govern espanyol, hem de parlar un dia més de pactes de govern, 9 dies després de les eleccions. Com veuen aquest escenari que es dibuixa? Després que ahir el PSC ja va dir que no donarà cap suport ni amb el vot afirmatiu ni amb l'abstenció a la investidura d'Artur Mas. Per tant, tot apunta que hi haurà un pacte amb Esquerra per la investidura i per la legislatura. Fora del govern, sembla, o pot haver-hi canvis d'última hora?
Home, jo no sé, a mi em sembla que potser serà fora del govern, perquè és que si no Esquerra diu es ven absolutament, o sigui, si, o es manté fora del govern, tot i donant aquest suport a tota la legislatura, o si no, jo crec que perd absolutament la seva raó de ser en funció dels votants que ha tingut.
I per què creu que no vol entrar al govern Esquerra? Per l'experiència del tripartit?
Clar,
per no mullar-se?
O
per por fins i tot a ser absorbida, com li ha passat a Euskal Cartasuna? Això es diu poc, però Euskal Cartasuna al País Basc, els acords preelectorals amb el PNB l'han enfonsat bastant.
Sí, jo crec que potser és una barreja de tot plegat, no? Perquè, clar, o sigui, formar part del govern quan estan dient que no volen més retallades i el govern haurà de retallar, això està claríssim que els hi col·loca malament, o s'hi posiciona malament. I després que sempre és més fàcil estar una mica mirant els toros des de la barrera, no? Vull dir, és més... Això. Amb el tema del PSC jo el trobo una mica que va a la deriva, francament, perquè ara resulta que sí que diu que està a favor de la consulta, no? Vull dir, jo no sé, haurien de fer una reflexió molt profunda perquè si no estan donant una impressió d'anar donant...
De fet, Pere Navarro ho ha anat dient últimament, que estaria d'acord amb una consulta sempre que fos pactada i que fos legal. Però vaja, és complicat també gestionar això.
Durant molts anys s'ha parlat d'una sociovergència.
Ara... Que no ha arribat mai a reeixir, eh?
Clar, ara ja aquest terme ja no surt en els diaris. No estic d'acord amb el que deia la Carme, perquè per Esquerra Republicana ficar-se en el govern seria potser una mica arriscat. Cal pensar que seria un govern, si es donés el cas, amb un partit de dretes i un partit d'esquerres. Això grinyola una mica, és difícil. No dic que no sigui impossible, No hi ha res impossible, però és difícil, és difícil. Ja era molt difícil la cohabitació entre el PSC i Esquerra Republicana, Iniciativa, durant el tripartit, doncs aquesta cohabitació seria complicada. Ara, semblaria l'aliança més, més probable. Extra, o sigui, un suport parlamentari semblaria el més probable.
Jo penso que Esquerra té una posició intel·ligent davant de la situació. L'Oriol està portant bé les regles d'aquest camí que ha encetat, no? En tot cas, jo crec que això els hi deixa més cintura per recolzar o oposar-se en determinats moments. Jo el que em preocupa de tot això és la governabilitat que ens ve, no? Que serà, diem, molt farragosa, molt complexa, molt aparatosa, no? En un mar de retallades que el senyor Mas ja ha començat a dir que seran tremendes i que aquesta consciència de govern, no sé si la tindran en el Parlament, no? Jo l'altre dia pensava, és que segons com, igual torna a haver-hi eleccions, aviam què succeeix.
Si es bloqueja la investidura, que podria passar.
No, és difícil.
No, perquè Esquerra no està per votar que no.
La investidura no, però potser ben aviat, si la governabilitat.
Pot estar en entredit, no? És que si no pots arribar a res constantment, m'imagino que això és una dificultat important. En tot cas, jo el que més m'amoïna de tot plegat és que a Madrid es freguen les mans amb el que ens està passant aquí, no? Perquè diuen, mira, veus que bé, tot i que considero que no saben llegir el que està passant aquí a Catalunya, és a dir, jo crec que ells encara estan obsessionats amb que el Mas volia liderar i tot això, quan realment el context per mi és un altre, és a dir, sí, hi ha hagut un gir cap a la decisió del poble. Precisament per allò que deia abans, no? Perquè és que no ens podem entendre. I en aquest sentit, diem, penso que estan fent una lectura errònia del que està succeint aquí a Catalunya, no? Em preocupa la governabilitat, això sí que us ho dic, perquè veig que ostres, pot ser un calvari molt abans de Setmana Santa.
Jo crec que poses el dit a la nafra, que la governabilitat és un tema clau. I no és fàcil.
Recordem que Artur Mas apel·lava a l'esperit de l'Alemanya de l'any 2005, quan Angela Merkel només va poder fer un pacte amb els socialdemòcrates en la primera legislatura seva, i va funcionar, més o menys.
Sí, però s'alemanxa, perdoneu.
És veritat.
Les coses com siguin.
És veritat. Ara bé, la comparació no està tan malament, perquè en aquests moments Angela Merkel, que està afrontant un nou congrés del seu partit, està en una posició molt bona, que no podia haver somiat fa aproximadament un any. O sigui que, si Mas preveu aquesta situació, home, agafa un bon model.
A més, a Merkel li va passar una mica al revés. Va tenir una primera legislatura complicada, molt que seria complicada, com aquesta, sí, i a la segona va guanyar més clarament i va poder limitar-se a un pacte amb els liberals, amb la qual cosa, doncs, la cosa
I és
ha estat millor.
Merkel, que ara gaudeix d'una millor situació en termes relatius, això podria acabar-se aviat, que fa un temps, ara es mostra, comença a donar signes de mostrar-se més condescendent amb el sud d'Europa. És a dir, la seva fortalesa interna li permet ser més sensible, per exemple, al cas de Grècia.
La seva fortalesa interna i veure que realment no s'està solucionant el tema tal com s'ho pensava, francament. Perquè...
Sí, sí.
Bé, en els dos minuts que ens queden, i que siguen una roda breu, els volia proposar de comentar aquesta major contundència internacional amb Israel després del que ha passat aquestes últimes setmanes. Ho veu en positiu, això? És a dir, que s'aposti decididament per un estat palestí que pugui conviure amb Israel?
Sí, jo absolutament d'acord, perquè ho trobo que és una mostra de prepotència tremenda, aquesta actitud ara d'Israel, de fer aquests assentaments. Vull dir, ho trobo
assentaments després d'uns bombardejos,
sí.
Recordem-ho.
No, per això ho dic, no.
Sí, sí.
No, completament d'acord, és veritat.
Sí, jo crec que la pregunta és, i la resposta és molt contundent, no? Sí. Perquè això no ha de ser així. En tot cas, hi ha hagut, diem per una altra banda, el reconeixement aquest dins de la ONU de
l'estat palestí.
De l'estat palestí, que això vol ser una mica contrapunt, però la situació per mi està fora de lloc. En
tot cas, Israel també reclamarà la seva seguretat, el seu dret a la defensa del terrorisme, això ja ho sabem.
Sí, 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 i saben fer-ho, eh? Vull dir, no...
Sí, sí. Clar, seria qüestió que ho facin proporcionalment, no? Proporcionalment. Exacte. Bé, doncs ho deixem aquí amb aquest apunt esperançador dintre de la dificultat màxima sobre Israel. Ens acomiadem. Gràcies per la seva participació, Alfons Calderón, Màrius Duran i Carme Torralba. Fins la propera ocasió. Molt bon dia.
Bon dia.
Acabem la tertúlia avui anunciant-vos, amics oients, novament que Ràdio Estel regala una entrada doble per al Trencanous, un espectacle que es fa aquest proper dijous, que és dia festiu, recordeu, a les 6 de la tarda al Teatre l'Atlàntida de Vic. Dijous a les 6 de la tarda al Teatre l'Atlàntida de Vic, el Trencanous. Si voleu una entrada doble per entrar en el sorteig, l'únic que heu de fer és entrar en el web radioestel.cat, i trobareu la promoció per donar-nos les vostres dades. Demà farem el sorteig. Ara són les comentaris de Manuel Milian Mestre. Parlarem també amb Joan Pallarès d'un llibre que acaba de publicar sobre la Sagrera i que presentarà aviat, i tindrem l'Espai de Família. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de l'homicidi d'una dona desapareguda a Barcelona l'agost d'aquest any i que posteriorment hauria esquarterat el cadàver per desfer-se d'ell, llançant-lo en diversos contenidors d'escombraries. Segons ha informat la policia de la Generalitat, el detingut és Emma Enrique AG, de 34 anys i veí de Barcelona, i la víctima, una dona de 29 anys, també veïna de Barcelona, que constava com a desapareguda des del 12 d'agost del 2012, el cadàver de la qual encara no ha estat trobat. Seguim a Barcelona, ciutat, perquè hi ha retencions a l'avinguda Diagonal a aquesta hora per un accident entre un autobús de TMB i un cotxe a l'alçada de Muntaner en sentit Francesc Macià. El cotxe ha xocat per darrere contra l'autobús de la línia 34. De moment hi ha 4 ferits lleus, 3 passatgers i el conductor de l'autobús. Encara a casa nostra, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, denuncia que l'esborrany de la reforma educativa que ha preparat el govern del Partit Popular relega el català a quart idioma com una matèria optativa i pretén obligar la Generalitat a pagar el cost d'escolarització en un centre privat als pares que vulguin que el seu fill tingui el castellà com a principal llengua a l'ensenyament mentre no disposin d'una oferta pública o concertada. En esports, el món futbolístic del Madrid ha començat la setmana de forma convulsa a causa de la informació del diari Marca, que dona per feta la sortida de José Mourinho al final de la temporada del Real Madrid. Recordem que avui l'equip rep l'Ajax en un partit intranscendent de cara a la classificació final d'aquest partit de la Champions, que serà segon del seu grup. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com està la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència. Això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Totes les crisis de la societat comencen en la mateixa metodologia o procediment. En primer lloc, la crisi econòmica, que deforma la convivència, que crea problemes i tensions. En segon lloc, si no s'ha resolt aquesta crisi, passa la crisi social, perquè són les conseqüències directes de la insuficiència econòmica, que se projecta a les famílies, que se projecta a la societat en mal estat. La tercera fase d'aquesta crisi sempre és la mateixa, les conseqüències polítiques de la crisi econòmica i de la crisi social, que són inevitables i que poden tenir a vegades possibilitats reals d'establir processos revolucionaris. la quarta crisi i última és la descomposició de la societat. Bé, nosaltres estem arribant a la quarta i última fase d'esta crisi de descomposició de la societat. És molt greu dir-ho, però jo no tinc cap dubte en dir-ho, en afirmar-ho. Nosaltres estem coneixent en aquest moment els fenòmens primers de la descomposició social. Quins són? Ja veníem d'una destrucció de la família, ja veníem d'una deformació del sistema de convivència social, però ara ens trobem ja amb la violència dintre d'aquesta degradació social, d'aquesta descomposició social. Veiem fets tan extraordinaris, tan brutals, com els dos avis de Granada que esta setmana passada s'han suïcidat per poder deixar lliures els seus fills de les conseqüències de la pesada càrrega que suposaven com a passiu familiar. Veiem el desastre d'aquest senyor que convivia amb una família a la que tenia llogada una habitació a casa, que assassina a la mare, a la propietària, assassina la filla i assassina els dos fills. El petit tenia 4 o 5 mesos. Veiem cada dia com parelles s'assassinen uns als altres, especialment els homes a les dones, per violència de gènere i altres coses que no són estrictament violència de gènere. Veiem una sèrie de símptomes que a mi em deixen profundament impressionat. Jo no havia vist mai una descomposició tan forta com aquesta que estem vivint. A mi no m'agraden els cataplasmes ni les apariències que enganyen. A mi m'agrada la realitat. Posar els peus a terra, reflexionar sobre la terra i traure conclusions. Tot això, que és molt greu, és gravíssim, no antecedeix més que a un fenomen nou. Fenomen nou que és sempre inevitable quan la descomposició social no se remedia a temps. Aquest fenomen nou són les portes obertes a processos revolucionaris. Quan la violència salta al carrer i la violència vol canviar les coses, o forçant les coses d'una manera negativa o forçant les coses d'una manera regeneracionista. Ni més ni menys és el que vam conèixer els anys 29-30 al 36, quan Europa, després d'una immensa crisi del 29, va acabar buscant l'ordre nou. Van aparèixer els feixismes, els nazismes, etc. Qui tingui memòria, que ho expliqui. Qui ho vulgui ignorar, que pateixi, perquè patirà molt. La ignorància no és mai la solució dels problemes. És la consciència plena la que resol els problemes. I en una societat com la nostra, el gran problema, el gran drama, és que els intel·lectuals no estan al seu lloc. No diuen la veritat de lo que està passant. No tenen, en castellà es diu, per ser més dissimulat, resuellos per poder afirmar les coses amb totes les conseqüències que es deriven de la teva afirmació. Ja sabem que la solidaritat és dura, però quan s'ha de dir la veritat, per dura que sigui, la veritat és la veritat i la solidaritat la conseqüència. I finalment, el gran drama és que no tenim ni polítics ni líders. És la societat més pobra de polítics i són els pitjors, els més pèssims polítics que han conegut en Espanya els últims temps. Conseqüència d'això és la confusió, la foscor. Hi ha una boira que s'expandeix per tota la societat que envolta totes aquestes coses que estic dient i que no sempre se poden veure d'una forma seqüencial. Però mai hi ha un efecte sense una causa. I la causa que ara tenim és tan desorbitada que si no es posa remei aviat tindrem moltes sorpreses d'ordre negatiu. Bon dia.
Ràdio Estel.
Autoritat responsable significa autoritat exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l'exercici del poder amb esperit de servei, és a dir, amb paciència, modèstia, moderació, caritat i esforç de compartir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
comença't el Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un ordinador portàtil HP Pavilion G6 2263 SS d'última generació per només 499 euros a la península.
A més de regal el ratolí HP X1000.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Festa visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Quatre minuts i serà un quart de deu. El quilòmetre sagrat, històries de la Sagrera a través dels seus carrers. Aquest és el títol d'un llibre de l'historiador i col·laborador d'aquesta casa, Joan Pallarès, que es presentarà divendres de la setmana vinent, el dia 14, en un acte a 6:15 de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. Segurament molts de vosaltres, especialment si viviu a Barcelona, heu sentit a parlar d'aquest barri barceloní, però potser de vegades en la història el seu nom passa una mica inadvertit davant de realitats com Sant Andreu, el Besòs o més recentment el Poblenou i altres realitats. La Sagrera és una zona important que d'alguna manera feia de pont entre l'expansió de la Barcelona Vella per l'Eixample i el que han estat els pobles del voltant. Una història, la que explica Joan Pallarès, plena d'anècdotes i de noves dades que poden ser molt interessants per descobrir la història d'aquesta gran Barcelona que s'ha nodrit precisament amb antics pobles i antics llocs i barris. Ens acompanya precisament Joan Pallarès, amb qui parlarem durant els propers minuts. Joan Pallarès sempre vol exercir de sagrarenc. Ell és també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i ha fet una gran activitat social durant tota la seva vida. Senyor Joan Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt content de tenir-lo aquí avui individualment perquè normalment ens acompanya a la tertúlia i li agraïm la seva presència.
Exacte, sempre es troba trobes l'estudi buit quan estàs tu i jo sols, no? Vull dir que dius, acostumat a que l'estudi estigui ple, sembla una mica, se fa una mica estrany.
Jo puc dir que l'estudi no està mai buit, perquè ens acompanyen els milers d'oients que seran
nosaltres. Evidentment.
I tant que sí. Bé, de la Sagrera i del que vostè explica en aquest llibre, què destacaria? No sé si en la presentació hem orientat una mica els oients a l'hora de pensar en aquesta zona de Barcelona, coneguda pels qui viuen allà, però no tant per la resta.
Sí, aviam, la Sagrera és forma part del districte de Sant Andreu, però això és una anomalia històrica, perquè, de fet, la Sagrera és el bressol de Sant Martí, d'un altre districte i d'un altre poble. Era una població diferent. En aquests moments, bé, és un dels últims punts de Barcelona on està patint transformacions intenses per la nova estació, la nova xarxa ferroviària, l'arribada del tren d'alta velocitat, tots els nous enllaços del nord de Barcelona, i per tant és l'única zona encara que quedava, en certa manera, per urbanitzar, o almenys una part d'ella, no? I això és precisament, aquest barri tindrà una transformació enorme en els propers anys, és a dir, pràcticament es capgirarà. Llavors, per això jo he volgut donar en aquests moments un retrat del present, és a dir, jo parlo sobretot de la Sagrera del present, però mirant cap al passat. I ho faig a través dels seus carrers, carrer per carrer, com si fos aquells llibres que t'expliquen el per què els carrers es diuen així i què ha passat a aquell carrer. Una mica amb aquesta estructura jo parlo d'aquest quilòmetre sagrat, que és la Sagrera, i parlo una mica de què havia passat abans, com es va afeccionant, etc. Evidentment, la Sagrera és un nom que ve de medieval, ara ens ha sortit des de romans i fins al neolític, que inclús estem parlant ja de 5.000 anys enrere, però bé, quan surt com a barri, autènticament aquell nucli, és ja el 1870, 1850, 1860, quan ja tenim diaris, i pràcticament ja he fet molta... esporgar molts els diaris per poder redactar el llibre.
Per tant, la Sagrera sempre ha estat un barri de Sant Martí de Provençals.
De Sant Martí de Provençals. Fins al 1897 va ser de Sant Martí de Provençals. És a dir, entre el seu naixement, amb els primers indicis de població, o des de la Fundació de Barcelona, que ja tenim contemporània aquesta vila romana tan gran, la més gran del Pla de Barcelona, que s'ha trobat ara, que s'està excavant, i que és contemporani a l'any 10, a la funda, 10 abans de Crist, a la Fundació de Barcelona, doncs bé, des d'aquell moment fins al 1716, amb el decret de Nova Planta, forma part de Barcelona, però a partir del decret de Nova Planta, que es creen els municipis seguint les parròquies, doncs que era parròquia de Sant Martí de Provençals, exactament, doncs pertany a la parròquia de Sant Martí, i si és municipi independent, fins al 1897, que és annexat a Barcelona.
A Sant Martí de Provençals, el 1897, passa a formar part de Barcelona. En el cas de Sant Andreu i altres...
També, Sant Andreu també, Sants, Gràcia. El que passa és que, per exemple, Horta és el 1904, l'1 de gener de 1904, i Sarrià doncs, és el 1923, amb data, doncs, les Corts ja és també de 1897.
Per tant, el 1923, amb Sarrià, es forma...
Que a la vegada havia annexionat Vallvidrera i havia annexionat Santa Creu d'Olorda, i per això inclús hi ha trossos de l'altre cantó de la serra de Collserola, doncs, que pertany a l'Ajuntament de Barcelona.
Tot això, certament, avui dia és molt acceptat, però d'alguna manera aquests barris, antigues viles de Barcelona, com Sant Martí de Provençal, Sant Andreu o Sarrià, es conserva, no?, una certa identitat de poble.
Sí, sí, sí. La majoria de gent viu a Sants, viu a Gràcia, viu a Sarrià, com podia viure en un altre lloc. Hi ha anat a parar d'una manera circumstancial i, evidentment, doncs, alguns s'han adaptat al barri i en fan vida, els altres, senzillament, és el lloc on van a dormir o on van a dinar. Ni més ni menys. Però bé, hi ha una part de la població que s'identifica molt amb aquests barris, amb aquests antics pobles, sobretot doncs, a Gràcia, existeix molt, a Sants, a Sant Andreu per descomptat, inclús a Horta, i a la Sagrera doncs, també en gran part hi ha un nucli de població que s'identifica com a sagrarenc i que, bé, inclús a vegades veus gent de que quan es casa ha de marxar del barri perquè no pot trobar un pis accessible al barri i els veus que són parelles que són del barri, dels geganters, de qualsevol entitat del barri, però que al cap de 5, 6, 7, 10 anys tornen al barri quan poden aconseguir un pis, quan tenen poder econòmic per poder aconseguir un pis. La gent, en certa manera, hi ha la voluntat de pertànyer a aquell col·lectiu.
La Sagrera, perquè es facin una idea als oients que no coneixen tant Barcelona, va seguint l'itinerari de la Meridiana.
Exactament.
Direcció Girona a la dreta, tota aquella zona.
A la dreta i part a l'esquerra, també. De totes maneres, jo el llibre el titulo Quilòmetre Sagrat, perquè la Sagrera actual, la delimitació actual del barri, té... un quilòmetre quadrat, 0,97, és a dir, pràcticament és un quilòmetre quadrat. Per tant, inclús per calcular la densitat de població, no, doncs és molt fàcil, perquè ja tenim el quilòmetre, per tant, 27.000 habitants, ja sabem la densitat ràpidament que té. Però aquesta Sagrera, que neix de les 30 passes arredors de la parròquia de Sant Martí, d'aquí ve el nom, doncs havia arribat inicialment, quan es forma, quan s'annexiona a Barcelona i es crea com a barri, fins inclús, per exemple, el 1923 hi ha una divisió, abans de la dictadura d'en Primo de Rivera, i arriba fins a dalt al Passeig de Maragall, fins pràcticament l'Hospital de Sant Pau, o arriba fins pràcticament al manicomi maldit d'Horta, perquè era el manicomi de Sant Andreu, i arriba a aquests punts, no? Per tant, és bastant més extensa. Fa 100 anys o fa 70 anys era molt més extens el barri que no pas ara, perquè barris com Navas, per exemple, el Congrés Eucarístic o, per exemple, els Indians no existien. Formaven part, les poques cases que hi havia formaven part de la Sagrera.
Estem parlant avui amb l'historiador Joan Pallarès, que acaba de publicar el llibre El quilòmetre sagrat, històries de la Sagrera a través dels seus carrers, una història del present, seguint les petjades també del passat i pensant en el futur a través dels carrers d'aquesta zona de Barcelona, de l'antic poble de Sant Martí de Provençals, tocant a Sant Andreu, però que no és Sant Andreu, també ho aclarim.
Exactament, és districte de Sant Andreu administrativament, sí. Però inclús el centre cívic, per exemple, que va sortir, en fi, a sota posar Ajuntament Barcelona, districte de Sant Andreu, doncs el Sant Andreu, d'alguna mà doncs, anònima, va arribar a tatxar el Sant Andreu, doncs, perquè, bé, en certa manera, un sagrarenc no acostuma, tal com un andreuenc d'aquests de pro, s'enfada una mica si li diuen que és barceloní, doncs un sagrarenc doncs, s'enfada si li diuen que és andreuenc, però no s'enfada si li diuen que és barceloní.
Doncs bé, hi ha una mica de rivalitat en això, però també sana, no?
Sí, però molt sana, perquè, per exemple, un equip de futbol com és el Sant Andreu jo crec que es nodreix de la meitat de socis de la Sagrera.
Per tant, ben maco que Sant Andreu tingui sagrarencs en el seu equip.
Exacte.
Bé, i el llibre, em sembla que parlem, senyor Pallarès, amb clara primícia, perquè està a punt de sortir.
Sí, concretament, avui entra en màquines.
Molt bé.
Per tant, avui entra, diguéssim, a la sala de parts, encara que, diguéssim, el més difícil de la gestació ha sigut durant aquest estiu, porto molts anys, però vaja, sobretot ha sigut el transcriure'l durant aquest estiu, i bé, en aquests moments, doncs, esclar, passa l'enquadernador i, més que res, sagnants en salut, amb aquests ponts que ara tenim aquests dies per davant, per poder arribar al dia de la presentació tenint el llibre i no estan patint, estan esperant que arribi la furgoneta allà, com ha passat moltes vegades, o inclús com m'ha arribat a passar a mi la presentació del llibre d'algun company que no havia arribat al llibre encara en el moment de la presentació.
Doncs segur que el divendres 14, que és divendres de la setmana vinent, a 6:15 PM, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, serà present aquest llibre, editat per Dux. El seu director, Josep Maria Vall, serà present en l'acte, juntament amb Josep Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, i també el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, de Sant Andreu per aquella anomalia.
És la nostra alcaldia de barri, no?
De fet, vostè va ser molts anys conseller del districte de Sant
Andreu. Exactament, i viscut també a Sant Andreu. Jo sempre he viscut a cavall dels dos barris, per tant, tinc allò un 50-50 de tots dos. I després continuarem, després d'això, amb una tertúlia, vull dir que fins allà a les 8:30 del vespre anirem passant fotografies de la Sagrera moderna i antiga, i la gent que es vagi incorporant, que plegui les 7 o les 7:30 de la tarda, doncs es pot incorporar en qualsevol moment perquè continuem nosaltres en la presentació.
Per acabar, li volem preguntar a Joan Pallarès per aquest futur que vostè comentava amb les transformacions urbanístiques derivades de la construcció de la nova estació de l'AVE de la Sagrera, el que pot passar en aquesta bonica zona de Barcelona a la Sagrera en el futur, una mica també partint de l'esperit del llibre i invitant a la lectura d'aquest llibre.
Bé, el que pot passar és la desesperació perquè les inversions han estat aturades. D'una Sagrera 2004 que es havia parlat inicialment, estem al 2012 i encara el més calent està a la Higuera, i bé, jo puc parlar, per exemple, de comerciants que tenen el seu carrer aixecat, doncs, ja en parlo el llibre, del seu carrer aixecat des del 2004, des del 2005, des del 2006 sobretot, hi ha un punt del barri que des del 2006 està aixecat, i aquells comerciants, imaginem-se com l'han matat, alguns ja han plegat, els altres estan per abaixar la persiana, i bé, és realment desesperant aquestes obres, i és angoixant. El corredor del Mediterrani és molt important, l'estació de la Sagrera és importantíssima, no només per Barcelona, sinó per tot Catalunya, i bé, autènticament aquest enllaç d'autobusos, de tren, aquest nus de primer ordre, jo crec que s'ha d'acabar en aquests moments. Per l'intercanviador, per exemple, de la Sagrera, de metro-tren, estan passant cada dia estan passant 140.000 persones. És el més important que tenim en tota la ciutat.
Tot un calvari el que està patint la Sagrera, però que segur que tindrà la llum al final del túnel quan s'acabi aquesta estació, i amb els beneficis que això pot tenir al futur del barri.
Si em permets una broma, el túnel ja està acabat. És a dir, el túnel de Sagrera Sants ja s'ha fet. És a dir, passa per sota la Sagrada Família, que sortosament no ha passat res, com s'esperava que es feixin les mesures, i bé, però el tren no acaba d'arribar.
No acaba d'arribar, esperem que arribi, ens connectem amb França i amb la
Sí, però de moment em sembla que ens passarà de llarg,
Bé, gràcies, senyor Joan Pallarès, per haver-nos presentat avui aquí en el primer cafè de Ràdio Estel el llibre El quilòmetre sagrat, històries de la Sagrera a través dels seus carrers. Felicitats per aquest treball. Esperem que molta gent
gràcies.
El pugui llegir per descobrir aquesta zona de Barcelona.
Gràcies, i en fi, convido tots a assistir a la presentació i si no, pues, a llegir el llibre per descomptat.
I tant, recordem la presentació el dia 14, divendres de la setmana vinent a 5:45 de la tarda al Centre Cívic La Sagrera, al carrer Martí Molins 29, al costat de l'estació de metro de la Sagrera.
I de tren.
I de tren, també, exacte.
Exactament.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't una vaixella Churchill i una gerra amb filtre de regal per només 29,90 euros.
A més, les copes model Vinalia per 1 euro cadascuna.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre... Trams se solidaritza amb el Gran Recapte d'Aliments de Catalunya.
Durant aquests dos dies, Tram donarà la recaptació de la venda dels bitllets senzills a la Fundació Banc dels Aliments.
Si compres un bitllet senzill, donaràs un àpat a 8 persones i així ajudaràs a lluitar contra la pobresa i la fam a casa nostra.
D'aquesta manera, Tram vol reforçar el seu compromís social amb les persones.
Tots podem ajudar. Tram.
El dimarts 4 de desembre a 9:15 del vespre, missa exequial pel 221 aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, amb la col·laboració de la Capella de Música de l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, amb la direcció de Miquel Rovirosa i Ricard Rovirosa a l'orgue. Tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Entrada lliure.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos bebiendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Jesús digué en aquell temps: «El meu pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix qui és el fill fora del pare i ningú no coneix qui és el pare fora del fill i d'aquells a qui el fill el vol revelar». Després, Jesús es va girar cap als deixebles i a part els digué: «Feliços els ulls que veuen el que vosaltres veieu. Us asseguro que molts profetes i reis van voler veure el que vosaltres veieu, però no ho veieren, i sentir el que vosaltres sentiu, però no ho sentiren». Aquest fragment de l'Evangeli d'avui, de dimarts de la primera setmana d'Advent, un text del capítol 10è de l'Evangeli de Lluc, ens serveix de punt de partida per parlar en clau d'Advent, de preparació per al Nadal, sobre l'encarnació del Fill de Déu. I per fer-ho en aquest espai de matrimoni i família ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Enric i Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu.
Avui podríem dir a tothom bon advent, que es diu poc això, eh? Ja estem felicitant el Nadal abans d'hora, ja.
Sí,
sí, sí.
Ja hem encès els llums de Nadal, ja els centres comercials ja estan tots engalanats. Bé, suposo que deu ser màrqueting per vendre més. Mm-hmm. Que Déu ens agafi confessats amb això de les ventes aquest any, però bueno, esperem que tothom vengui.
Aquí hi ha una clau a l'hora de parlar d'aquest temps litúrgic, d'aquesta preparació per al Nadal, on som cridats a mirar l'encarnació del Fill de Déu com a culminació de l'amor de Déu per la humanitat, no? Tant ha estimat Déu al món que ha enviat el seu fill. La paraula amor és clau, el mateix amor que tenen els esposos o de pares a fills, etc.
A veure, a casa fem una cosa, a l'Advent, que per nosaltres és molt important. Fem i muntem la corona d'Advent. I ja hem encès el primer ciri. Ja hem encès el primer ciri i cada setmana ens proposem fer alguna cosa diferent. Algo diferent amb el lema. Aquest any hem agafat un lema que diu: Jesucrist mai no diria, això no és problema meu. O sigui, és una frase aquesta d'avui en dia, és el teu problema. No, no, no. Doncs Jesucrist no ho diria mai. Per tant, no ens traiem les puces de sobre, sinó que agafem els nostres problemes i, si podem, intentem arreglar els problemes del costat.
Si ja ens costa posar-nos a pregar, imagina't si Déu ens digués que no és el seu problema.
M'entens?
Encara ens costaria més.
És la nostra gran diferència, m'entens? O sigui, que tenim un pare que mai ens ha dit: "Ep, noi, això és el teu problema." I nosaltres, com a pares, tampoc ho podem dir. I nosaltres, com a fills, tampoc ho podem dir. O sigui, aquesta frase s'ha de descartar. No existeix i no es pot fer servir. Això d'és el teu problema, no. Si un cas és el nostre problema.
Em faig solidari amb el teu problema, tot i que no sempre et podré ajudar, perquè de vegades és difícil.
Sí, a vegades doncs, et trobes amb problemes que dius: ostres, i ara per aquí, per on ho hem d'agafar, perquè t'hi vols implicar i no saps per on començar, perquè, clar, evidentment, els problemes que tenen els nostres pares no són els problemes que tenen els nostres fills ni els que tenen els nostres germans. Aleshores, clar, has de mirar d'enfocar-ho i posar-te per un moment, dic, bueno, ara què sóc? Pare? Sóc fill? Sóc germà? I intentar anar posant-nos una mica en cada situació, encara que és molt difícil, i també posar-nos d'una manera que l'altra persona se senti acompanyada, no que se senti que li imposes el teu criteri, sinó que l'acompanyes, que moltes vegades doncs, tu fas amb bona voluntat i l'altre s'ho pot prendre doncs, que és una imposició, però hem de procurar anar treballant per aquí.
Situacions sobre les quals podríem posar algun exemple, situacions on els pares us sentiu cridats, encara que us costi, a dir al vostre fill: va, aquest és problema meu, també.
Sí, sí.
Es plantegen mil problemes, no? Des d'un company que no l'entén fins a un examen que li ha anat malament.
Just, des de l'escola fins a les relacions que pugui tenir amb els seus amics, m'entens? Aleshores, hi ha relacions que dius: a veure, a mi no m'acaben de convèncer gaire aquestes relacions, m'entens? I això pot anar malament, saps? I l'experiència et diu: això pot anar malament. I en canvi tu l'has d'acompanyar, perquè si hi ha una patacada, que aquesta patacada no sigui gaire grossa. M'entens? O sigui, tu veus venir una patacada. Amb un 90% hi haurà patacada, però un 10% no hi pot haver-hi patacada. I si hi ha patacada, tu has de ser al seu costat del fill i dir-li: noi, endavant, que d'aquesta encara ens en podem sortir. D'aquesta encara ens en podem sortir.
Sí, sí, és el que deia, que ens hem de posar al costat. No hem de posar-nos a davant ni com a trava ni com a cas. Ells es pensin que tenen una paret i per rebotar. No, no, no. Que moltes vegades el que has de fer és, si veus que l'altra persona et rebutja, has de dir: ep, jo estic aquí per acompanyar-te, no per fer-te de trava.
I nosaltres som pares, som germans i som fills. I els problemes venen i són. I ens anem d'ocupar, no de preocupar. O sigui, quan venen, els hem d'intentar solucionar. Però preocupar-se massa tampoc és massa bo. O sigui, no cal que preveiem tant les coses. O sigui, vindran, les veus venir, doncs s'ha de mirar de posar-hi remei.
La preocupació també és humana, per això.
Sí, sí, però la preocupació també és humana. Però per preocupar-se, tenim, nosaltres tenim un nostre Déu que està amb nosaltres, m'entens? O sigui que...
Aquí és on entra l'encarnació.
Sí,
ha vingut,
sí,
Déu a acompanyar-nos.
Aquí és on tenim nosaltres. Déu es fa entremig nostre, home com nosaltres, car com nosaltres, i pobre. I pobre. O sigui que nosaltres també som pobres, eh? Cuidado.
Avui recomanem als oients llegir la contra de La Vanguardia, on la religiosa dominica Lucía Caram diu: Déu és les nostres mans, té les nostres mans, vaja, diu. Déu no té mans, però té les nostres mans. Una mica els pares amb els fills amb els pares també, perquè no, el marit amb l'esposa o a la inversa, som també mans de Déu, cadascú, els uns amb els altres.
Sí, sí. Hem de viure el compromís cristià com gastant-nos els uns pels altres. Vull dir, hem del nostre compromís que tenim, doncs, abocar-lo sobre els altres, que vegin que hi som i que tenim uns valors, unes creences, que no volem imposar-les, sinó que volem que també ens les respectin.
Nosaltres moltes vegades veiem aquestes grans campanyes de recollida d'aliments, ara la Marató, vull dir, coses d'aquestes que quan
ve... El gran recapte, sí, l'altre dia.
Sí, 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 que quan ve Nadal sembla que la gent es torni més tendra, però de gent que passa gana, hi ha gent que passa gana tot l'any. I no és qüestió de donar un paquet d'un quilo de cigrons o un quilo de llenties, sinó de dir-li: vine, seu a taula i compartirem, mal que sigui, una truita amb pa amb tomàquet, la compartirem, però vine i seu a taula. O sigui, no és qüestió de té, ja t'espavilaràs, sinó vine i nosaltres estem amb tu.
També hem de dir que hi ha iniciatives solidàries tot l'any i potser cal que tots ens hi posem a donar-les a conèixer tot l'any, no només per,
sí,
Nadal.
Certament. Sí, sí, perquè sembla que ara per Nadal el món s'acabi, i no és així, el món comença, si un cas.
Hem parlat de l'encarnació, que es fa vida en tots nosaltres, també en les famílies, i és una gran medicina. Acabem ràpidament amb una pregària, Enric.
Sí, que diu: Senyor, només quan m'ha agafat el xàfec he pensat en la tristesa d'aquells que han dormit al carrer.
Gràcies, Enric i Montse. Fins la propera. Molt bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per veure el Trencanous al Teatre L'Atlàntida de Vic. La deixaràs perdre? Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el drama humà dels desnonaments. Càritas atén 900 famílies en un any. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús, accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec... I els...
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest dimecres, dia 5, a 8:45 de la nit, concert al Teatre Metropol de Tarragona. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest dimecres a Tarragona.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que...
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Tocar un instrument ha estat un gran esforç per moltes persones i, en canvi, una cosa molt senzilla, gairebé natural per unes altres. Són coses de la genètica o de la natura. En tot cas, quan ens arriba el do d'aquesta manera, mal faríem de no aprofitar-lo. I la nostra protagonista d'avui, la Montserrat Casabó, no desaprofita cap minut en què pugui tocar el piano o donar classes als seus alumnes. Tota una vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Montserrat Casabó, Juanico, 70 anys, de Barcelona.
El piano és com algo, com integrat a mi mateixa, que no és una cosa estranya, és com una cosa normal.
Coneguem la seva història musical.
Casa meva tia soltera, que anava molt, tenien un piano i amb un dit pim, 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 tocava tot. I llavors pensava, no, aquesta nena ho toca tot. I és molt normal, això no és pas cap cosa extraordinària. Que estudia piano, que estudia piano. I vaig estudiar el piano, anava aquí a Jesús Maria, i la professora de piano de Jesús Maria em va ensenyar. El meu pare va dir, si ho fa bé, que seguim, i si no, pleguem. I bueno, ho anava bé i ho vaig seguir. I quan ja aquesta senyora feia jo 7è curs de carrera, va dir, et deixo perquè en saps més que jo, que això és tremendo. Em va sentar molt malament. Home, perquè aquella professora que la tenia com un pedestal em va caure a terra. Llavors, com m'anava a examinar a l'Acadèmia Marsall cada any, i ja des del 3è curs el senyor Marsall, que era el director, que era el successor d'Enric Granados, em va dir que em volia fer classe i feia classe cada 15 dies. Oh, fantàstic, per mi era un déu, era un déu. Portava allà les obres ja sabigudes. Llavors ja m'explicava que entengués l'obra, què volia representar, què m'inspirava, i bueno, i quan tornava a casa el meu pare em deia, toques tan millor quan tornes de classe amb aquell senyor, perquè m'ho feia sentir fondo bé. I quan es va morir, que jo estava per casar-me, vaig sentir com que s'havia de despedir de mi com personalment, perquè des de 10 anys que vas cada 15 dies amb un senyor, un professor, i de sobte es mor i no et diu adeu, dic, i no s'ha despedit de mi? Però pensava com una cosa molt meva, i fixa't tu si tenia alumnes i d'això. Bueno, jo veia que me l'apreciava molt i amb ell també. Li agradava molt Schumann i el Chopin, era molt romàntic. El Granados també li agradava molt perquè era el seu predecessor. I tot, i el Bach. I quan arribava a la classe tocava una fuga de Bach i ell me la tocava amb jazz i em mirava i reia, com vulguem dir, és el mateix, bueno. Tenia molta facilitat, tinc encara molta facilitat. O sigui, el piano és com algo, com integrat a mi mateixa, que no és una cosa estranya, és com una cosa normal, com una prolongació del meu ser, perquè cada cosa ho trobo simple, les coses no m'agobien, les trobo molt, que estan molt fàcils d'adquirir. Bueno, llavors hi ha tècnica, sí que haig de m'aixecar. Penso que he tingut la sort que m'ha costat poc. Quan vaig acabar la carrera, que era jove, tenia 18 o 19 anys, i llavors la meva professora, que ja era una altra, el senyor Massallà es va morir, em donava alumnes que ja no volia d'aquí al barri que anés a fer classe. I era soltera i anava a fer classe alumnes i la meva mare, que era d'aquella època una mica tonteta, deia, ai, no sé per què treballes, perquè sembla que no et puguem comprar les coses. I jo pensava, bueno, perquè tenir diners propis és molt maco. Tenia com vergonya, que és aquella època, que treballés. I jo encantada la vida, podia comprar amb el que volia. I anava pel barri a donar classes, llavors la meva professora em vigilava una mica, me'ls controlava i després els presentava ell a examen. després em vaig casar i llavors continuava fent classes i no sabia res de la casa i entre classes i casa anava un desastre i el meu marit em va dir prou classes perquè això, aquesta casa no funciona, no tenies hores per fer el dinar, bueno, no anava a l'hora i llavors vaig plegar i vaig estar com 10 o 12 anys, vaig tenir fills que llavors ens dedicàvem a aquelles mares dels 600 a portar els nens al col·legi, el judo, el gimnàs, el ginglès, tot això. I quan la nena tenia 11 anys, la que havia sigut professora meva, que després es va quedar directora, perquè el Marsall es va morir, em va dir, vine, que tinc una classe buida i m'agradaria que vinguessis a fer classes. I llavors vaig anar a l'acadèmia. Començava amb 3 classes, la meva exprofessora m'anava vigilant. I després d'aquell any que tenia 3 alumnes, l'any següent em va sortir una que anés a casa seva i així vaig començar a tenir classes, fins ara que encara en tinc unes 18 o 20. El que m'agrada és, primer, que estàs aquí una hora cada setmana amb ells, a part de la música, que els expliques coses bastant íntimes, i llavors ells és com una mica de teràpia, de relació humana, i quan s'acaba la classe també t'expliquen coses de la seva vida, que et coneix molt, i llavors les coneixem les persones. Llavors saps quina persona, aquesta li deu agradar això de música, li pots enfocar cap aquí perquè li agrada més les coses més rímiques, l'altre és més sentimental, doncs, i els vas coneixent i arribes a tenir una verdadera amistat i una verdadera confiança amb els alumnes. És com una família. La generació, pot siguin gran, que han tocat i que ara es volen reciclar i potser els sec com jo no tenen potser tanta vergonya de començar a fer exercicis més de nen petit i llavors a mi els és més còmode. Tinc un senyor gran que s'examina, una vegada es va examinar entre la sala d'examen i el tribunal li diu, els pares no poden entrar. I diu, no, dius que m'examini jo, molt bé, perfecte. I pues, sí, quan es va examinar, el felicitem perquè tot i que és un senyor de negocis i que vostè encara té temps per trobar la música, sí. El grup d'alumnes que tinc, faig una cosa que està molt bé, que és per Nadal faig un concert aquí en aquesta sala, perquè dona, un dia per petits, amb pares i àvies i tot, i de, a partir de 12-14 anys, pels grans. Llavors ho fem passat Nadal, perquè ja no hi ha tanta feina de casa i així, i llavors fem un sopar, cada qual porta una cosa i fem un sopar. Llavors tots toquem. Porten la parella o una amiga o un amic i ens posen nerviosos i aquí reunim quasi 35 o 40 persones i això és un estímul fantàstic perquè a més de l'examen, que també és un estímul, això és un estímul i ells es coneixen, entre ells són amics, hi ha gent gran, gent jove, és com un club. Després tinc un company que toquem junts, perquè així ens trobem cada setmana i ens estimulem un a l'altre. Toquem a 4 mans o 2 pianos. M'he anat reciclant, sí, m'he anat reciclant i he anat tocant. Sobretot, com que no tinc gaire temps tampoc per estudiar coses noves, que sí que n'estudio, però poques, el que m'agrada és renovar el que tenia, que llavors, quan una cosa l'has sapigut, has oblidat, has l'has agafat, llavors sí que la tens molt assentada. I llavors et dona molt gust perquè vas molt segura. tinc molta activitat i és el que m'agrada, perquè no m'agrada estar parada, ni el que més m'agrada és quan em llevo pensar que tinc moltes coses a fer. Llavors, tinc un estímul molt gran, i si em llevo i no tinc res que fer, penso, i per què em llevo si no faré res? Soc molt activa i m'agrada molt l'activitat, sí. I després fer el dinar, que ara em venen molts nets a dinar. Fa un any que soc viuda, que això ha sigut un crac, però sort de la música i del piano i de tota aquesta gent i amigues que tinc. Això també ha sigut un canvi molt bèstia de la meva vida. A la música m'ajuda molt, sí, tant. M'aporta ganes de tocar, perquè quan toca algú altre penso, vaig, marxa, que ara vull tocar jo. I a vegades toques i notes, aquests no els agrada, no sé per què ho notes. I quan notes que els agrada, hi ha com un fil, una cosa que és una preciositat.
La Montserrat Casabó continua tocant el piano i recupera partitures que havia tocat fa temps. És una cosa que podem fer quan disposem de més temps. Veiem què ens aporta.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
És curiós perquè sembla que no te'n recordes de res, no? Quan has estat molts anys sense tocar un instrument, o fins i tot molts anys sense tocar una peça. I quan t'hi poses dius, no, no me'n recordo de res. Però mica en mica doncs, es va recuperant aquella memòria, no? Els dits, les mans, els músculs, tot això ha anat registrant una memòria, es va registrant una sèrie de moviments i això es va recuperant. Mica en mica es va recuperant i al final dius, no toco tan ràpid, no toco amb tanta agilitat com fa anys, però sóc capaç de recordar. Els dits recorden. La veritat és que és molt maco adonar-se'n d'això, no? De que tot queda gravat a la nostra memòria i que també existeix una memòria motriu, una memòria doncs, dels moviments que hem après i que es van recuperant. Crec que és molt important quan tens aquest temps poder recuperar aquell instrument i dir ara, doncs, tranquil·lament, torno a tocar. La música omple molt en molts aspectes i crec que val la pena dedicar temps i una mica d'esforç perquè guanyem en molts aspectes, en memòria, en motricitat, en capacitat d'expressió, en emotivitat, en sensibilitat, en oïda. Realment és molt bo.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I ara temps per conèixer una petita part de la música que agrada a la Montserrat Casabó.
Ui, mira, a mi m'agrada molt els impressionistes. M'agrada molt el Debussy, m'agrada molt el Fauré. Et tocaré una impronta de Fauré que m'apassiona. Perquè és un romàntic, però no és un romàntic llepat, és un romàntic més impressionista, és de l'època, al principi de segle, i és un romàntic, però que per trobar la música en aquestes obres l'has de buscar, no et surt fàcilment, l'has de buscar i trobar. Primer per estudiar hi ha moltes alteracions i sembla primer que sona com malament. Després vas buscant, va sortint bé, i llavors al final dius, sí, és magnífic això, però d'entrada no és tan clar com el romàntic, que de seguida ja et trobes. Thank you. Ui, el Mahler m'agrada molt, l'orquestra de Mahler, o sigui, qualsevol, la una o la dos, és igual, el Mahler m'entusiasma. Espectacular, que m'entusiasma, que m'entra, no sé dir-ho. Saps que hi ha moments que, per exemple, hi ha un acord que vibra aquí dintre l'estómac. Tens un acord que realment t'entra aquí, fa com un... I el Mahler m'agrada moltíssim. Que mira, el Bach també m'agrada molt, evidentment, però no solament Bach. El Bach és molt dur i ensenya molt, espavila molt el cap, perquè és dualitat i separat no és res, i quan ho juntes ja ho diu. I el Béla Bartók, que als nanos els agrada, però és molt difícil, perquè també és dualitat també, amb una mà i l'altra, però en diferent ordre, i els costa moltíssim i espavila molt el cap. I després les sonates, que són grans formats, i que això forma molt les sonates, perquè hi ha molts farsatges diferents i aprens moltíssim amb les sonates. Això va molt bé perquè puja molt el nivell de l'alumne amb les sonates. Després ara hi ha una tendència que no estudiar tants estudis i estudiar obres, música, i al moment que tens un problema de tècnica, llavors fer exercicis que t'ajuden a la tècnica que toca amb l'obra, que llavors és molt més estimulant. Això ens ho han explicat ara, nou, perquè, esclar, el món que hi vaig començar ara ha canviat, i el món és molt més ràpid, amb els ordinadors, i els nanos potser no tenen tanta paciència, volen resultats més bàsics. Mai baixar la qualitat de música, mai, però potser fer més música, menys exercicis. Sobretot ens han recomanat que els nanos no es cansin de la música, sobretot que els hi doni sempre un aire. I ara, inclús, jo els faig tocar jazz, cosetes de jazz, i estan contentíssims. Això s'ho superen ràpid, perquè res de donar una miqueta de bon aire sempre. És molt dur, piano és molt dur. Tinc un net que és poeta, té 14 anys, i fa poemes des de que en té 8. I l'altre dia em ve i em diu, què és la música? M'ho va dir l'altre dia. I dic, la música per mi és una sensació, un sentiment. La música se sent aquí. Per mi és una necessitat, perquè si estic fora un parell de dies i torno a casa, el primer que faig és anar al teclat i fer-me, no sé, tocar una mica. No em jubilaré fins que m'ajubili el meu cos.
Quan hem trobat aquella activitat que ens apassiona, qui parla de jubilar-se? O és que ens jubilaríem algun dia d'estar amb els altres o d'estimar? La música és sentiment, ens ho ha dit ben clar la Montserrat, i mal aniria que ens volguéssim jubilar dels sentiments. Deixem que ens omplin la vida fins a la darrera nota.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Et convidem a una cita nadalenca més que especial. Dilluns 10 de desembre a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert exclusiu pels oients de Ràdio Estel, lectors de Catalunya Cristiana i Club Més Amics, amb la presentació de l'últim disc de la Capella Musical de Santa Maria del Pi, Nadal al Pi, el desembre congelat, i l'estrena de l'últim treball de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Nadales, amb la col·laboració especial de Carme Canela. Invitacions no numerades fins a exaurir existències. Màxim 2 entrades per persona. Vine a buscar les teves a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Dilluns dia 10 a les 8 del vespre, concert exclusiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. No te'l perdis.
Aquest Nadal mou-te en transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils. Aquest Nadal compra transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils i regala Nadal. Compra targetes T10 a les estacions de Ferrocarrils abans del 31 de desembre i emporta't un cap de setmana a Vall de Núria, Espot o Port Ainer, o bitllets pels cremalleres de Montserrat i Vall de Núria i pel tren dels Llacs i del Ciment. Per Nadal, viatja en transport públic i Ferrocarrils et regala Nadal. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Nova proposta de cinema Girona de Barcelona, del carrer Girona 175, les nits de Jordi Sabatés. Tots els divendres de desembre a juny, a les 9 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presentarà els seus espectacles de cinema i música en directe. Començarà el dia 7 de desembre amb Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton, que restarà en cartell fins l'últim divendres de gener. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries JAC. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia, fins demà a les 8.
Ràdio Estel.